En el món de la cultura, les coses dites per qui les coneix, les respostes donades per veus autoritzades de cada tema. Això és el que busquem cada dia, de dilluns a divendres, a partir de la una del migdia a l'hora Móra d'Ebre. És el moment de l'entrevista. Convidem i preguntem a qui millor ens pot respondre. L'entrevista, per saber més de les nostres coses.
L'entrevista.
Cada dia, des de la una.
És la 1 i 20 minuts, 21 graus als exteriors dels nostres estudis. Encarem la recta final, ho fem amb l'entrevista del dia i avui, com us he anat explicant al llarg del matí, hem de parlar del banc d'ADN, del projecte del banc d'ADN, que va néixer l'estiu de l'any 2012 i que des de llavors no ha parat. Ha anat recorrent tota Catalunya explicant aquest projecte, donant-se a conèixer, i aquest divendres arribarà a Móra d'Ebre, es donarà a conèixer a Móra d'Ebre en una xerrada que tindrà lloc a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Per això avui ens acompanya aquí en directe des dels nostres estudis el Gerard Mercader, el director de l'arxiu. Benvingut, Gerard, de nou a l'Hora Móra d'Ebre.
Gràcies.
I via telefònica tenim el Roger Hèdia, que és un dels impulsors també d'aquest projecte i que també sempre que el truquem atén la trucada de la ràdio. Roger, molt bon dia.
Hola, molt bon dia de nou. Gràcies.
Gràcies a tu per atendre la trucada de la ràdio, que també sabem que estàs treballant, Roger. Primer parlem amb el Gerard, si et sembla, una mica del funcionament d'aquesta xerrada. Gerard, com s'ha planificat aquesta conferència del divendres? Explica'ns en quina hora, on es celebrarà i una mica com s'estructurarà.
Doncs sí, mireu, el proper divendres a les 19:30, a dos quarts de vuit, farem aquest acte a l'Arxiu Comarcal i serà un acte molt senzill, no? Mm-hmm. amb una breu presentació per part meva, on sé que en altres llocs sempre es demana una mica una espècie d'estat de la qüestió de les fosses comunes a Móra d'Ebre, i jo quan el Roger m'ho va plantejar li vaig dir que hi veia molta relació amb la feina que fa l'arxiu, perquè nosaltres rebem moltíssimes consultes de gent que ens demana precisament el que pretén aquest projecte, no? Que traguem a la llum doncs, on són els seus familiars, a on van desaparèixer, a quin hospital de sang van ser atesos, i farem una breu introducció. També participarà a l'acte el Joan Sembró, que és un dels fundadors de l'associació Lo Riu.
De la Fatarella.
Sí, visionarem un vídeo que es diu La Fatarella 1938, i el gruix de l'acte serà, evidentment, la conferència, xerrada, exposició del Roger, que porta pel nom el banc d'ADN, la darrera esperança dels desapareguts a la Guerra Civil, i serà aquí el nucli central, no? on ens explicarà, com us diré ara mateix, que és el banc d'ADN i les novetats més importants al seu voltant.
Ara parlem amb el Roger de diferents novetats sobre aquest banc d'ADN. Des de quan el coneixes tu, el banc, Gerard? I què et sembla aquest ambiciós projecte important, a més?
Sí, doncs jo, a veure, potser farà qüestió d'un any que vam començar a parlar amb el Roger, per qüestions d'agenda no li havíem posat data, però a mi de seguida que me'l va plantejar em va semblar un projecte molt important i, com us deia, molt relacionat amb la feina que fem als arxius. Als arxius tenim documents amb validesa jurídica, tenim documents amb validesa informativa, i precisament a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre rebo moltíssimes consultes de gent, per exemple, la setmana passada, gent de França, d'altres països, de la resta d'Espanya, de Catalunya, ja no cal dir-ho, gent que tenen aquest problema, no? Que han tingut un familiar que va participar a la Batalla de l'Ebre, que va desaparèixer i que no tenen cap informació sobre ell. Per tant, si des dels arxius documentalment subim no podem donar aquesta informació, o si la política d'accés dels arxius militars no és de facilitar la tasca a la gent perquè investigui sobre la Guerra Civil, doncs trobo del tot encertat el projecte amb aquestes mostres d'ADN, doncs possibilitar que les famílies coneguin una cosa tan, tan evident i tan elemental com és on estan enterrats els seus familiars. Per tant, el trobo un projecte interessantíssim.
Un projecte que hem seguit de ben a prop des d'aquí, des de Ràdio Mora d'Ebre. Per això, com deia, ens acompanya també el Roger Heredia via telefònica. Roger, hem de parlar de novetats pel que fa en aquest projecte, no és així?
Sí, és així, Adriana. Doncs la veritat que primer de tot m'agradaria dir que comparteixo totes les paraules que ha explicat el Gerald, amb la relació doncs, que hem d'explicar aquest banc d'ADN doncs, a la gent de Mora d'Ebre, la gent que ha explicat molt bé el Gerard, doncs, gent que demana informació doncs, a l'arxiu i que està doncs, linkada la informació dels arxius amb la nostra, hem d'informar la gent d'aquest projecte de banc d'ADN perquè creiem que és una de les poques opcions per intentar buscar els seus familiars. I com tu ho explicaves, doncs bé, tenim novetats, no totes les novetats que ens agradaria positivament, però bé, la veritat és que sí, tenim novetats, primer de tot amb el nombre de famílies, que a poc va creixent aquest nombre de famílies que s'adhereixen al banc d'ADN.
En quantes estem en aquests moments?
Sí, estem passant la 60 ara mateix, és a dir, si estem dient les famílies que estan al banc són unes 60 i poc, no recordo ben bé la xifra, però també estem incrementant el nombre de mostres d'aquestes famílies que estem agafant progressivament, doncs, per poder crear un banc genètic potent, que és el que sempre hem dit, necessitem un banc genètic potent per fer pressió, per intentar doncs, tindre la major suma de mostres en aquests familiars directes de desapareguts, vital, perquè com sempre hem dit, s'estan morint i és molt important poder conservar la seva mostra. No? O sigui, aquest seria un primer aspecte. L'altre aspecte molt important doncs, també ha sigut aquestes conclusions de la 69a Assemblea General de l'ONU, que es va celebrar a Nova York el dia 23 d'octubre, amb el qual es van repassar aquests dos informes que tan contundents sobre l'estat espanyol, el primer de l'emissari Ariel Dulinski del grup de les desaparicions forçades, un informe amb 42 punts contra l'estat, dient que s'han de canviar moltes polítiques de memòria enfocades als drets dels desapareguts, i el segon de l'emissari Pablo de Greix, del Consell de Drets Humans, amb la mateixa línia que el primer, també doncs, remarcant doncs, que a Espanya doncs, ens fa falta molta feina per fer en el camp de les exhumacions i posteriors identificacions.
Recordo l'última vegada que vam parlar que aquest informe, el del mes de juliol, precisament aquest dels 42 punts de recomanacions al govern espanyol, li donava 90 dies. Evidentment, han passat aquests 90 dies.
Amb això em refereixo, han passat els 90 dies i no només no s'ha fet res, sinó que per tercer any consecutiu el govern espanyol ha suprimit les ajudes al tema de la memòria històrica. És un reflex del que estem vivint, de la societat que estem vivint. Nosaltres no podem fer res, però sí que podem fer és intentar reclamar al govern català, perquè el govern català, com tots sabem, té més d'un 80% de competències de memòria traspassades, és a dir, que aquests informes de la ONU que van adreçar al govern espanyol, nosaltres els hem de prendre com a nostres, perquè tenim un tant % de competències de memòria traspassades, i per això vam obrir aquest procés al síndic des del juliol, primer, doncs, per remarcar una mica el compliment d'aquests informes a Catalunya, però també doncs, per passar comptes de com estava aquesta moció que vam aprovar el desembre del 2013 al Parlament en relació a la nostra part. Ens agradaria tindre notícies positives en aquest aspecte, que s'hagués avançat molt amb els 4 punts aprovats, però bé, no ha estat així. No sabem si ha sigut un motiu pel moment de la situació política excepcional que està vivint el nostre país, però que, clar, nosaltres diem que les famílies, tot i la situació que estem vivint política, nosaltres volem saber com està aquesta situació i per això hem demanat al síndic doncs, obrir aquest expedient per saber com està tot aquest aspecte. Amb això ens vam reunir fa unes dues setmanes amb el síndic, amb el Rafael Ribó, i ens va informar doncs, que havien estat contactes amb el govern per demanar de com estava aquesta moció aprovada, com he dit abans, el desembre del 2013.
Comentaves ara que el procés que està vivint Catalunya potser està entorpint una mica que tiri endavant, no? Perquè hi ha altres coses que potser pel govern català està en primer, però avui, per exemple, en un comunicat de premsa que ens fèieu arribar, dèieu que si Catalunya realment vol esdevenir un estat propi, un estat digne, necessita aplicar d'una vegada aquests protocols internacionals, no? Per a la identificació de persones.
Clar, és així. Si nosaltres agafem la llei per la mà dels tractats internacionals, que de fet la llei de memòria històrica catalana reflecteix en el que diuen els tractats, el que hem de fer és desmarcar-nos també el que fa el govern central, agafar la nostra pròpia iniciativa, ho podem fer perquè tenim les competències desmarcades, jo sempre dic aquella frase que si volem ser un país nou, un país pròsper, primer hem d'arreglar tota la feina que tenim a la nostra memòria històrica. No podem permetre tindre encara escampades bona part de les restes dels desapareguts, per exemple, la Badia de l'Ebre, per les muntanyes, això no és digne, no és lògic, no és humà, va contra la lògica humana, i crec que hem de treballar doncs, en aquest aspecte per construir un país millor, un país que volem tots. En aquest aspecte també hem de dir que ara fa cosa de 2-3 setmanes es va tornar a aprovar durant el debat de política general al Parlament de Catalunya la resolució 77/X que diu, primer punt, de fet és un mateix articulat, però en aquest articulat diu que s'han de complir el que diu els informes de l'ONU a nivell de la memòria històrica catalana, i remarca sobretot continuar impulsant doncs, aquest banc d'ADN aprovat en seu parlamentària el desembre del 2013, doncs, que portem amb la Universitat de Barcelona i amb la Fundació Bosque i Gimpera. Aquesta és la situació actual doncs, que esperem una mica avui en dia.
No sé si des del Parlament ja s'ha posat fil a l'agulla amb aquest tema d'informar totes aquestes persones que busquen a familiars desapareguts. Si no recordo malament, eren unes 4.000 persones. L'últim cop que va parlar, Roger, no estàveu satisfets amb la manera que se'ls havia informat? Creieu que no era prou directa? No sé si s'ha ficat fil a l'agulla en aquest aspecte.
No, nosaltres, tot és igual. Nosaltres no hem tingut cap notificació per part del departament corresponent de que s'estigui treballant en aquest aspecte. Vull dir, no tenim cap informació, tot continua igual. Sabem, com tu molt bé deies, doncs, que es va enviar una carta a totes les més de 4.600 famílies que han donat el seu familiar d'alta al cens únic de la Generalitat. Sabem que els va arribar aquesta carta i no sabem si la gent ha contestat, si no ha contestat, com està aquest aspecte, si s'ha començat doncs, a complir els altres dos punts de la moció, que un era doncs, modificar la llei de fosses per poder sumar sistemàticament les més de 240 fosses que tenim, i tampoc no sabem com està l'últim punt, que era actualitzar el mapa de fosses amb aquestes 240 que acabo de nombrar que tenim a Catalunya. La veritat que, doncs, com ara estem explicant, no tenim cap informació, i clar, nosaltres el que vam fer, vam donar compte del síndic, perquè si com que és l'element de control en aquest aspecte de tot el que passa al govern, doncs volem saber com està tota aquesta situació, perquè el que no podem fer i que no podem permetre és esperar més, perquè, repeteixo, les famílies estan morint, els altres familiars estan desapareixent amb la greu situació de no saber què se n'ha fet del seu familiar. Jo trobo que és un fet gravíssim, i és un fet gravíssim quan tenim un govern implicat, en cert punt, tenim una xarxa d'universitats, una xarxa d'instituts privats, uns excel·lents professionals per poder actuar en aquest aspecte, i clar, nosaltres no entenem com és que no s'està posant fil a l'agulla prioritzant, serenitzant tot aquest aspecte que és l'exhumació i la posterior identificació dels nostres desapareguts.
Decepció i indignació, no, també, Roger?
Clar, i una mica indignació, perquè clar, nosaltres estem veient que estem treballant, que nosaltres, per la nostra part, treballem dia a dia en aquest aspecte per intentar impulsar, doncs, com estem fent xerrades tot el territori, estem anant a tots els llocs on podem acudir a la seva memòria. Ara fa, a principis d'octubre, vam estar una altra vegada al Memorial de les Campusines, on es va fer l'acte d'indignificació, d'homenatge als caiguts de la Batalla de l'Ebre. Vam tornar a fer difusió del banc d'ADN, és a dir, per part de les famílies, crec que estem fent tot el que està a la nostra mà, i la gent doncs, que té les competències de fer-ho, gent que són funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que estan cobrant un sou per poder impulsar totes aquestes polítiques, perquè deixo aprovades en seu parlamentària, creiem que es podria fer molt més doncs, per intentar canviar tota aquesta vergonya, en mayúscules, que és tota la part de la memòria històrica, en definitiva, desapareguts, que van lluitar defendent la democràcia, que encara continuen escampats per moltes muntanyes mal enterrats, i això que podem fer molt més entre tots per poder solucionar-ho.
Clar, perquè amb uns 10 mesos que fa que es va aprovar aquesta moció, que s'havia d'informar en aquests familiars d'aquestes més de 4.600 famílies que busquen en alguna persona desapareguda, em comentaves ara a l'inici de l'entrevista que de moment teniu 60, no? 60 familiars, sí, en aquest banc d'ADN. Falta moltíssima feina per fer, encara.
És que clar, penseu que tota aquesta feina que han fet en part, si han aconseguit 60 famílies, ha estat pel boca a boca que hem anat fent a les xerrades, als mitjans de comunicació, vosaltres, que ens heu donat tot el vostre suport per poder fer difusió del banc d'ADN. I amb tot això, doncs han pogut sumar unes 60 famílies. Imagineu-vos, si tinguéssim l'acció, la voluntat política del departament encarregat en aquest aspecte, d'impulsar endavant. Només que poguessin fer difusió mitjançant els canals web, canals propis de l'administració per poder fer difusió, doncs tot això arribaria, i més important, que costeixin també el que costa doncs, aquesta banc d'ADN, el que costa agafar les mostres, com els índex humà. Si tot això es reactivés, si tot això estigués públic, si sortís a la premsa al dia a dia del nostre país, doncs tot, evidentment la gent s'animaria, començaríem a exponenciar el nombre de famílies que se sumaria al banc d'ADN, i tot això doncs, agafaríem revolts i començaríem a exhumar les més de 240 fosses, començaríem a recuperar restes, començaríem a equipar genèticament restes que estiguessin ben conservades, les coses estiguessin ben conservades, doncs els donaríem una dignificació lògica com es mereixen, i l'altra part que es pogués, doncs agafaríem l'ADN i començaríem a comparar sistemàticament ADN de les famílies amb ADN de les restes. Jo penso que aquest és el camí que hem de seguir i estic convençut que quan tot això es faci, doncs podrem començar a sumar famílies fins a arribar a aquestes quasi 4.700 que consten als Cens Únics de la Generalitat.
Una cosa que sí que està seguint el seu procés marcat i que potser ajuda amb tot plegat és el documental, aquest audiovisual que vau realitzar a través d'un projecte de micromecenatge sobre aquest banc d'ADN que sembla ser que ja té data d'estrena, no, Roger?
Sí, definitivament, després de molts mesos de rodar, de vindre cap a les Terres de l'Ebre, d'entrevistar famílies, doncs definitivament tenim una data marcada, que és el 27 de novembre. És el dia 27 de novembre, a les 7 de la tarda, gràcies a la col·laboració també molt bona i extensa de l'Ajuntament de Barcelona, que ens ha obert les portes de casa seva i s'ha mostrat col·laboratiu en tot moment. Doncs gràcies a aquesta col·laboració, en aquest dia 27 a les 7 de la tarda, al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona, farem una taula rodona, on intentarem tocar tots els camps de la memòria històrica. Primer, ja puc avançar, el primer ponent serà el Josep Sánchez Cervelló, i de Flix, de la Facultat de Lletres i Catedràtic d'Història de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona. També hi serà l'advocat Pep Cruanyes, advocat de l'ICAP i membre de la Comissió de Memòria Històrica del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Hi serà l'antropòloga i odontòloga forense, la Maria José Tgeries, professora de la UB, de la Universitat de Girona i de la Universitat Juan Carlos I de Madrid. Hi serà la doctora Carme Barrot, genetista forense i la que porta tot el nostre banc d'ADN. I per acabar, seré jo, amb representació de les famílies, per explicar una mica aquest projecte del Banc d'ADN. Entre mig dels ponents, doncs, estrenarem aquest documental del Verkami, aquest documental d'ADN, on explicarem aquest Banc d'ADN, què és, com s'ha arribat fins aquí, però amb l'únic objectiu d'informar, doncs, a totes les famílies, a tota la gent que el vegi, de la importància que és impulsar aquest Banc d'ADN. Nosaltres estem molt il·lusionats i creiem que és un estrena, doncs, per tot l'alto, poder-ho fer a l'Ajuntament de Barcelona.
Roger, com sempre, un plaer que hagis atès la trucada de la ràdio. Moltíssimes gràcies. I a totes les persones que vulguin saber més de tot el que ens explicava avui el Roger, aquest divendres a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre, podreu parlar amb ell i amb, com ens explicava també el Gerard, que ara parlarem d'un altre tema que afecta també a l'arxiu, doncs els podreu trobar tots aquest divendres. Gràcies, Roger.
Gràcies a vosaltres, una abraçada. I demà, com dius molt bé, doncs, a tothom que vingui a l'Arxiu Comarcal, a Móra d'Ebre, on explicarem del Gerard i nosaltres, doncs, tot aquest tema tan important per ser treballant molt històrica.
Un plaer, una abraçada, fins la propera.
Fins la propera, una abraçada.
Bé, Gerard, hem parlat amb el Roger, que sempre és un plaer parlar amb ell i les ganes que hi posa en aquest projecte és molt important. Aquest divendres, com dèiem, a la tarda podreu saber més sobre aquest projecte, parlar amb ells també després sobre tot el que us interessa. Però abans d'acabar, una pinzellada, Gerard, sobre una altra exposició, altres projectes que arriben a l'arxiu, que sempre es va omplint d'activitat, sí. I serà a partir del dia 7 de novembre. Explica'ns.
Doncs mira, si us, és un plaer avançar-vos que entre el 7 i el 28 de novembre l'arxiu acollirà una exposició. És una exposició que estem particularment contents perquè no és una exposició única de l'arxiu, sinó que és una exposició que suma esforços dels quatre arxius comarcals de les Terres de l'Ebre. És una exposició que es diu de la Vegueria al Corregiment, que ja ha estat a Tortosa, actualment està en posta i de Móra se n'anirà cap a Gandesa. I pretén, doncs, en el marc dels actes de commemoració del tricentenari, a partir de la mostra de cartografia històrica de finals del 17 i el 18, mostrar com segurament el 1714 va suposar un important sotrac a nivell polític i a nivell social, però a nivell administratiu, tot i que hi va haver un canvi important en la divisió administrativa previ al 1714 i posterior, van passar de la vegueria al corregiment, això no suposa un canvi, no? I és una exposició que també demostra, no?, com aquesta unitat natural, que són les Terres de l'Ebre, històricament i independentment dels canvis polítics, doncs sempre ha tingut una certa unitat, no? I això ho ensenyarem a partir de cartografia històrica. I és un plaer, doncs, anunciar que aquesta inauguració oficial acabarà amb una xerrada de l'Agustí Alcoverro i Pericay, que segurament tots coneixeu perquè fins fa poc ha estat director del Museu d'Història de Catalunya i és, sense cap mena de dubte, un dels majors especialistes en la guerra de successió, no m'atreveixo, ja no dic a nivell català, sinó a nivell europeu, no? I bueno, el tindrem a Móra d'Ebre i li hem demanat que faci una xerrada, Marc, no?, explicant què és la guerra de successió i les implicacions que va tenir a Catalunya. Per tant,
Gerard, no expliquem més, si et sembla.
Sí.
Et convido la setmana que ve i així fem memòria, recordem a la gent pel dia de la inauguració i que vinguin a veure aquesta xerrada. Així fem una mica de boca, també. Ens trobem la setmana que ve. Et convido a vindre i en parlem de tot plegat. Moltíssimes gràcies. I ja ho saben, aquest divendres, a partir de quina hora?
A les 7:30, a les 19:30.
A les 19:30, a l'arxiu, el banc d'ADN. Moltíssimes gràcies, Gerard Mercader, director de l'arxiu.
Gràcies a vosaltres.